Bona tarda a totes i tots. Anem a començar la sessió ordinària d'este mes de febrer. El primer punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la proposta relativa a la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2025, que tal com se va informar en comissions, vam informar que la portaríem al plenari i també es va informar del detallat de la modificació pressupostària. S'ha d'aprovar. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Segon punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la proposta relativa a la modificació de la base número 25 d'execució del pressupost de l'exercici 2025. També es va explicar en comissions. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Gràcies. I el tercer punt és aprovar, si s'escau, la incorporació per via d'urgència de la proposta relativa a l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2025, que també es va explicar en comissions. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim al quart punt de l'ordre del dia, és aprovar, si s'escau, l'esborrany de l'acte del ple ordinari número 1/2025, de data 28 de gener de 2025. Si algú té alguna cosa a afegir, seguim a aprovació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'Igualtat i Joventut. El cinquè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la pròrroga del Pla de Política de Dones 2020-2024.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement el passat 18 de febrer. Per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, prorrogar per un any el Pla de Política de Dones de Roquetes 2020-2024 per poder fer elaborar la diagnosi de la realitat del municipi, així com el disseny de projectes i accions que conformaran el nou Pla de Política de Dones de Roquetes. I segon, notificar aquest acord al Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya als efectes legals oportuns.
Moltes gràcies per explicar una mica el que portem a aprovació. Dono la paraula a la regidora de l'àrea, senyora Cinta García.
Bona tarda a tots i totes. Bé, com explicava la secretària en els fets que ha llegit, això fa referència a que l'Ajuntament de Roquetes comptem en un pla que afecta a la població. Este pla s'elabora i són 4 anys que té de vigència i ens trobem que en aquest moment estem elaborant el pla d'igualtat intern de l'Ajuntament i hem cregut oportú finalitzar l'inter i una volta acabi l'inter començaríem a elaborar el pla que afecta a la població. Per aquest motiu demanem de poder fer la pròrroga i així continuar en vigència el que tenim per a poder-hi treballar d'una forma més acusadament. Gràcies.
Moltes gràcies. Si hi ha alguna paraula, passem a aprovació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'Educació, Memòria Democràtica, Cultura i Festes. El sisè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, l'agermanament del municipi de Roquetes amb el de Sant Marcel Sogot.
Aquesta proposta també va ser dictaminada favorablement i per això es proposa a ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'agermanament del municipi de Roquetes amb el de Sant Marcel inscrit dins del dret a l'autonomia municipal i segon, notificar aquest acord a les parts interessades.
Moltes gràcies per explicar el punt que portem a aprovació. Dono la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscolla.
Gràcies. Bé, tal com vam estar explicant a la comissió pertinent la setmana passada, és, en aquest cas, establir un conveni de col·laboració i, per tant, agermanament en el municipi de Sant Marcel Sogot. En aquest cas, aquest municipi és un municipi que està al costat de Narbona i, justament, és on està ubicat, o és el del qual ne forma part, l'Ateneu Republicà de Narbona. L'Ateneu Republicà de Narbona cal dir que està constituït per tots aquells exiliats o familiars d'exiliats catalans i espanyols que van marxar a l'exili l'any 39, i alguns dels quals són encara descendents de Roquetes. Justament en això vam estar treballant en ells, el tema de la memòria i del record de l'alcalde republicà enterrat allí a Narbona, i per tant a partir d'aquí va sortir en el seu moment, que ha fet tota una sèrie d'anys que van anar treballant, la possibilitat de fer un agermanament en aquest municipi. Municipi que, tal com us acabo d'explicar, és on està ubicada aquesta entitat. Per tant, atès que també l'Ajuntament i per tant per part de la seva alcaldia també estan interessats en formar part d'aquest desagermanament i ser, per tant, copartíceps, i atenent que el 14 d'abril és la independència del 175è aniversari de Roquetes com a ciutat, han cregut convenient de fer un agermanament en aquest municipi atenent les raons democràtic de memorial democràtic aquí presentades.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyor Beltrán, el portaveu del PSC.
Gràcies, senyor alcalde, regidors i regidors. El grup municipal socialista dona suport a l'agermanament amb Sant Marcel, entenent que els lligams històrics amb l'exili de l'alcalde Joan Castells després de la Guerra Civil constitueixen un punt de trobada i col·laboració important per a Roquetes i Sant Marcel. Als socialistes, això sí, ens agradaria que l'aprofundiment de l'agermanament amb aquest municipi del Rosselló portés a concretar properament totes aquelles activitats, intercanvis i actes que han de generar el sentit i el significat de l'agermanament. Gràcies.
Moltes gràcies. Li responc a aquesta última pregunta. Este és el primer pas de molts. Estem iniciant contactes ja més protocolaris, perquè ara sempre hem estat parlant en l'Ateneu Republicà i ara ja ho estem fent en el municipi de Sant Marcel, tot i la dificultat de l'idioma, que per sort la podem salvar, i aquí se detallaran totes aquestes actuacions d'intercanvis que s'aniran duent a terme de moment en guany i en anys posteriors. Passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim el setè punt de l'ordre del dia. Aprovar, si s'escau, la moció de la Comissió de la Dignitat per adherir-se al manifest de la Crida Internacional per a convertir la Prefectura de Superior de Policia de Via Laietana 43 de Barcelona en centre de memòria, presentada per Esquerra Republicana i a la qual s'adhereixen la resta de grups. I aquí sí que afegiria, secretària, que instaríem a la mateixa Comissió de la Dignitat que ho comuniqués a totes les entitats promotores.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, adherir-se al manifest Crida Internacional per a convertir la Prefectura Superior de Policia de Via Laietana 43 de Barcelona en centre de memòria. Segon, manifestar la voluntat d'aquest Ajuntament a participar en la comissió que ha de definir i regir aquest centre amb la participació activa de les entitats de memòria catalanes. I tercer, comunicar aquest acord a la Comissió de la Dignitat, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya.
Moltes gràcies per defensar la moció. Dona la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana, el senyor Siscoller.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com a regidor també de Memòria Democràtica, aquesta moció es presenta, atès que des de la Comissió per la Dignitat ha presentat aquesta moció en diferents ajuntaments de Catalunya per donar suport per a transformar aquest edifici d'infausta memòria en un centre de memòria democràtica. I justament per què? Pues bé, de la mateixa manera que l'any 1714 ens vam trobar que es va arrasar el barri de la Ribera i allí van ubicar-hi un centre, una fortalesa repressiva borbònica en la qual l'edifici principal era el Polvorí, i que molts anys després, concretament 250 anys després, i en la Segona República es constitueix com a Parlament, és a dir, un lloc de guerra se transforma en un lloc de pau i de Parlament, que és l'actual Parlament de Catalunya. Per tant, lo recordo que allò era un polvorí, era el lloc que tenien tota la pólvora per a bombardejar Barcelona cada vegada que se sublevava, sinó que li pregunten al general Espartero bombardejant Barcelona des del de Montjuïc. Pues bé, de la mateixa manera que aquell edifici avui s'ha convertit en la seu de la política catalana, per d'alguna manera, també, en aquest cas, Via Laietana representa la repressió franquista i postfranquista que tots aquells dissidents polítics han sofert en car pròpia. Per tant, és un edifici en el qual els principals líders polítics antifranquistes, com Joan Comorera del PSUC, com Jordi Pujol del que després serà Convergència, com Jordi Carbonell del que serà després president d'Esquerra Republicana i tants d'altres en temps de dictadura, van haver de passar pels seus calabossos infaust i per tant van sofrir tota mena de vexacions, tortures i fins i tot morts. No cal dir que per allà van passar els germans Creix, que van ser els botxins torturadors d'aquell edifici. Però no es va acabar la repressió l'any 75, sinó que ha continuat a posteriori fins a l'actualitat, on concretament tots aquells catalans independentistes detinguts han passat per les seues dependències, i la mostra més recent és dels detinguts del fet Jorquina Ona de l'any 18 i 19. Per tant, un edifici que ja sabem el que representa des del punt de vista de repressió, un edifici que malgrat haver mort el dictador Franco ha continuat sent un centre de detenció i de tortura. Per tant, aquesta moció es presenta per donar suport a la Comissió de Dignitat per a que es presenten tota la documentació necessària i, per tant, pressionen el govern espanyol per a que aquest edifici de Via Laietana se quede transformat no en un edifici policial, sinó en un edifici de record de la memòria democràtica.
Moltes gràcies. Intervencions. Senyora Saura, representant de Junts.
Bona tarda, alcalde, regidores, regidors. La memòria democràtica és un element fonamental en qualsevol societat que aspiri a consolidar els valors de la justícia i la reparació. Des de Junts compartim la necessitat de preservar la memòria històrica i de garantir la reparació de les víctimes de la repressió franquista. Aquest procés s'ha de dur a terme mitjançant una estratègia global i consensuada, ja que la història i la memòria no han de ser patrimoni d'un sol partit, sinó que han de ser tractades des d'una perspectiva col·lectiva i transversal, comptant amb un consens ampli amb totes les entitats memorialistes, experts i institucions catalanes. Només així es podrà garantir que la memòria històrica es preservi de manera efectiva i sense instrumentalitzacions polítiques. Cal considerar que la transformació de la prefectura de Via Laietana en un centre de memòria ha de respondre a una voluntat real de canvi i no quedar-se en una simple declaració política. Aquell edifici, creat durant la dictadura de Primo de Rivera, ha estat un centre de repressió i persecució i durant molt de temps allí s'hi han practicat interrogatoris, tortures i maltractaments vinculats a detencions arbitràries motivades per motius polítics i de discriminació de diferents col·lectius. La ferida democràtica que representa mantenir aquest edifici ha de ser revertida i cal convertir-lo en un espai democràtic precisament per reivindicar els valors democràtics que representen l'antítesi del que ha esdevingut durant dècades. És evident que compartim la voluntat de dignificar la memòria democràtica, per això ens vam adherir a la moció i per això el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Moltes gràcies. El representant de Movem, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Bé, fa uns dies que el govern de l'Estat va anunciar que aquest estiu declararia lloc de memòria la comissaria de la llei de la Via Laietana com una de les accions de commemoració del 50 aniversari de la mort de Franco, conjuntament amb una trentena més de llocs relacionats amb el franquisme. La figura del lloc de memòria és una de les novetats de la llei de memòria del 2022 i s'aplica sobre espais rellevants per la seva significació històrica vinculada a la memòria per a protegir-los, per a que siguin espais de reparació, d'homenatge i de divulgació. Que la comissaria sigui declarada lloc de memòria hauria de ser l'inici d'un procés llargament reivindicat per les entitats de memòria i la societat civil organitzada que hauria de culminar en la resignificació del lloc de transformat en espai de memòria. Des de l'edifici de la Via Laietana 43 es va dirigir, coordinar i planejar la repressió de la població barcelonina durant 40 anys. En les seves estances es va privar la llibertat i es va torturar a desenes de persones que el règim franquista considerava perilloses per a la construcció del seu model de societat nacional catòlica, incloent militants antifranquistes, llibertaris, prostitutes, gitanos i gitanes, ateus, pacifistes, testimonis de Jehovà, homosexuals, lesbianes, persones transsexuals, persones que no encaixen en l'estereotip moral del franquisme. Un univers colossal que va ser vigilat, controlat i reprimit per una xarxa coordinada des de Via Laietana que era el centre d'operacions i de tortures al mateix temps. La marxa de la Policia Nacional serà el que marcarà l'inici efectiu de la seva resignificació. Aquest fet adquirirà un pes simbòlic que en ell mateix serà la primera de les accions de memòria i de denúncia de la impunitat dels abusos que s'han comès en el seu interior. També és precisament la imatge que el govern de l'Estat vol evitar, però és imprescindible que es doni per iniciar la reparació i ha de continuar facilitant que la ciutadania, a qui també es va controlar i privar de drets, com l'exercici d'apropiació col·lectiva d'un espai que sempre s'ha demostrat inaccessible i protegit per les armes de foc. La comissaria de la Via Laietana ha de ser un espai de coneixement, de divulgació i de reflexió, i ho ha de ser en exclusiva. Obrirà la llei de memòria democràtica la porta a investigar d'una vegada els crims franquistes o se seguirà arxivant les querelles per tortures i per totes repressions franquistes? Esperem que el govern actual ho pugui impulsar d'una vegada i es tiri endavant i es dignifiqui aquest país i la memòria de totes aquelles persones que ho van patir. Des del grup Movem hem demanat que s'hi pogués incloure això de que es pogués fer arribar a diferents entitats que formen aquesta plataforma per impulsar aquest manifest als punts que hi ha a l'ordre del dia. Només volíem recordar les organitzacions que ho impulsen, a part de que pugui saber la gent que ens escolta que hi ha moltes organitzacions adherides al manifest. Però les organitzadores, a més de la Comissió per la Dignitat, també inclou Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme, Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Ateneu Memòria Popular, la Comissió de la Memòria Històrica, European Observatory of Memories, Fundació Cipriano García, Irídia, Centre de Defensa dels Drets Humans, la Mesa de Catalunya d'Entitats Memoristes i l'Òmnium Cultural. És per això que des de Movem li donem el nostre suport, ens va a Madrid i esperem que es tiren endavant en tots els passos necessaris per dignificar la memòria de tots aquells que van patir la repressió franquista. Gràcies.
Moltes gràcies, el representant del PSC, el senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Considerem que el d'avui és un plenari important per a Roquetes, sense oblidar-ne d'altres que hem tingut i en els que ens hem plantejat també qüestions sobre la memòria democràtica. Lo d'avui, i concretament aquesta moció que porta l'equip de govern a debat, no és en cap cas una qüestió menor. Els debats sobre la memòria i les propostes de polítiques públiques són la clau d'una convivència social basada en els principis de veritat, justícia, reparació i garantia de no repetició. Principis aquests essencials en la construcció d'una memòria democràtica compartida que no només suture antigues ferides, sinó que també serveixi de fonament per a una real cultura democràtica. Les dones i els homes socialistes entenem la memòria com aquella reconstrucció del passat des del present i els seus valors democràtics com un dret de ciutadania. Deixem, però, abans de continuar amb l'exposició, posar sobre la taula un concepte i dos aclariments previs que des del nostre punt de vista condicionen i enmarquen el debat sobre la memòria democràtica més que no pas sobre les polítiques públiques que se'n deriven. En primer lloc, i per aclarir conceptes, entenem per memòria democràtica totes aquelles accions portades a terme pels diferents governs i administracions amb l'objectiu de reivindicar les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura. Per tant, estaríem parlant d'un eix cronològic de quasi 50 anys i que abastaria, tot i que el debat historiogràfic encara es viu, des dels fets del 34, inclús una mica abans, fins a l'octubre del 82, amb les eleccions generals i la victòria del Partit Socialista. Seria en aquest context que parlaríem de les causes més properes de l'enfrontament civil i el cop d'estat del 36 fins a la fi, encara que el debat historiogràfic, com ja he dit, és un debat viu, de la transició democràtica. El consens social és prou ampli en la necessitat del dret a la memòria i de les seves polítiques públiques. En això, tot i els intents negacionistes i abolicionistes d'alguns, crec que l'acord és transversal a la nostra societat. Ara bé, i sí que ho volem deixar clar, el patrimoni de la memòria és un patrimoni incòmode per a tothom. Les ombres i els morts a l'armari són presents a totes les famílies i tradicions. Per tant, cal assumir-ho sense posicions categòriques i mantenint-se allunyat de la puresa ètica. I ja referint-nos a la Catalunya del segle XX, hem de saber que la nostra fou una societat convulsa, immersa en un conflicte perpètu i on la violència fou l'estratègia habitual en la resolució de les diferències polítiques, socials i econòmiques. Per a fer-ne una mica de memòria, des de les lleves i els aldarulls de la Setmana Tràgica, passant pel pistolerisme de la patronal i el sindicalisme dels anys 20 i 30, sense oblidar els fets d'octubre i la Guerra Civil, la dictadura i la posterior transició democràtica amb una extrema violència d'Estat, per no deixar de banda la petjada del terrorisme nacionalista d'arrel etnicista. Tots, absolutament tots, són exemples d'una societat violentada que encara avui és incapaç de resoldre i posar fi a les exaltacions del totalitarisme i la violència en el seu espai públic. No es preocupi el senyor Llei i no patisquen la gent d'Esquerra Republicana. Avui no és el dia ni el moment per a parlar-ne en propietat, però m'agradaria fer un parell d'aclariments en quant a la gestió política de la memòria d'una banda i més concretament de Via Laietana 43 de l'altra. Quan dic que a les polítiques públiques de memòria no ens hi podem vincular des de la superioritat ètica, ho dic perquè encara recordo, i encara ho tinc a la memòria, el dia que en plena campanya electoral o precampanya electoral, ara fa 4 anys, L'exconsellera Capella va visitar Tortosa per anunciar la nova llei de memòria, el desballestament del monument feixista a l'Ebre, i avui, 4 anys després, ens trobem en que el monument segueix dempeus, la llei de memòria no ha estat aprovada pel Parlament i la senyora Capella ja no és consellera. Total, resumint, un pa com unes hòsties. I sobre Via Laietana, la prefectura superior de la policia existeix al número 43 des de l'any 29. Amb la proclamació de la Segona República, l'edifici es va transformar en la Comissaria d'Ordre Públic de la Generalitat. Les eleccions al Parlament de 1932 i 1936 van possibilitar presidències republicanes a la Generalitat i a Via Laietana es va seguir interrogant, torturant, i alguns sindicalistes, sobretot anarquistes, però també comunistes i socialistes, van sortir en els peus per davant. Este és el patrimoni incòmode de la memòria, del que en cap cas ni vostès ni cap dels que estem aquí en som responsables. És un patrimoni que cal conèixer, que cal interpretar i ressignificar. Impedir l'oblit és el nostre deure i el dret dels ciutadans. L'esforç d'una part de la ciutadania per assolir relacions socials equitatives i democràtiques, els valors dels processos de democratització, la pràctica violenta de les dictadures i l'estratègia del terror de l'Estat com a impediment d'aquests processos constitueixen el patrimoni ètic de la societat democràtica i en constitueixen un dret civil que responsabilitza políticament el govern. Garantir a la ciutadania una política pública de la memòria, tot defugint d'instaurar una memòria pública, un discurs oficial. La política pública garanteix el dret. La memòria pública es construeix amb el debat polític, social i cultural. Com ja abans ha esmentat el portaveu de Movem, el proper mes de juliol el govern d'Espanya declararà com a espai de memòria la prefectura de policia Via Laietana 43. Així es pot comprovar fàcilment, a l'agenda governamental Espanya en Llibertat. El passat 7 de febrer, els 200 quilòmetres de la carretera que va entre Màlaga i Almeria, l'antiga 340 i coneguts com la Desbandà, van ser declarats pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica com a lugar de memòria democràtica. I així és com un dia i un altre el govern progressista del president Sánchez treballa i contribueix a generar una veritable memòria democràtica. El vot del nostre grup, i per això ja ens vam adherir a la moció, serà favorable i demanem convertir d'una vegada Via Laietana en centre de memòria i sobretot recordar i implementar de cara al futur un veritable centre de memòria abans de que ens arribem populistes en motosserra que acaben tancant les aixetes i deixant sense subministrament econòmic el principal centre de memòria del món, que jo crec que és l'antiga ESMA Buenos Aires. Hauríem de portar una mica de pressa perquè no ens passés en altres i tinguéssim a Via Laietana un veritable centre de memòria democràtica instaurat i construït en l'esforç de tothom. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Abans de donar la paraula al portaveu, recordar-li que tal com vam quedar en comissió, no l'he tallat per respecte i perquè no crec que sigui convenient tallar, però intenta ajustar els temps tal com vam quedar en comissió. Ara sí, per acabar la moció, dono la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Alcalde, bé, només fer una petita apreciació al govern, en aquest cas, al portaveu del grup socialista. El que no m'ha quedat clar és una cosa. Estan d'acord amb la moció, però ha de continuar sent caserna de policia per a vostès? Perquè la gent el que estem dient és que no sigui més caserna de policia. Perquè, clar, si justament estem fent un centre de memòria històrica, però continua sent caserna, i per tant continuen havent detencions, tortures i maltractaments, no estem aclarint res. El que s'està demanant és que també comporta el seu tancament. Cosa que, per cert, el que és el president de la Generalitat, que és del seu partit, l'any 21 va dir que allò de continuar obert com a jefatura superior de policia. Per tant, és un aclariment que els vull fer. Això per un costat. I després, ens podem omplir la boca del que volguéssim, però no féssim demagògies. I dic perquè no féssim demagògies, perquè els Premis Goya d'aquesta setmana passada, la pel·lícula, o una de les pel·lícules més premiades, és La Infiltrada, que justament el protagonista principal, policia, és un torturador de Via Laietana. O sigui, i va aplaudir-lo, i premis, i no sé què. Deixem-nos estar de demagògies, deixem-nos estar, en aquest cas, de grandiloquències, perquè la realitat és la que és. I el que es demana és això, un tancament total de l'edifici com a centre policial i de repressió. Per tant, la moció va sobre això.
Si l'únic que hem de fer és fer com un memorial, però allí es queda, i per tant continua sent caserna de policia, i es continua fent el mateix, allò, los mismos perros, però con diferentes collares, no aclarirem res. Per tant, era això, que ens diguin l'apreciació si vostès volen continuar mantenint aquell edifici com a seu policial.
Per al·lusions.
Per al·lusions.
Sí, tant, i tant.
Gràcies, senyor alcalde. Seré breu, espero que no em talli en l'ús de la meva paraula. Vàries coses, senyor Lle. Al segle XXI, les alçades del segle XXI, i jo no sóc dels militants socialistes que negaré fets que són evidents, Espanya no es tortura. Espanya no es tortura. Segon, el moviment memorialista tot, sencer, no la Comissió de la Dignitat, ha dit per activa i per passiva, i el manifest de l'any passat, de l'estiu del 23, justament en l'aprovació d'aquell manifest, el grup municipal socialista vam presentar una moció al ple d'aquest ajuntament, que va ser de les primeres que vam presentar, hi ha aposta per convertir Via Laietana en l'antiga demanda d'un centre de memòria i que la policia, que la prefectura de policia marxi d'allí. I això és el que s'ha dit per activa i per passiva al Ministeri de l'Interior. I l'última, que és, que jo crec que per a mi és important. El debat sobre memòria és un debat delicat i jo entenc que de demagògia al final n'acabem fent tots. Vostè pot anar a veure la infiltrada, però jo em quedo en les paraules de la consellera Capella. Jo entenc que utilitzar els debats de memòria en campanyes electorals és un error, i és un error per a tots perquè són d'aquelles línies roges que cap de nosaltres hauria de poder travessar. De totes maneres, això ho hem de deixar al coneixement i al criteri de cadascú. Per tant, entenem que el que hem de fer és aprovar, i per això ens vam adherir a la moció, fer força i, per tant, contribuir a que Via Laietana deixi de ser un centre policial i, per tant, se pugui ressignificar per la infàmia i pel significat que té, i a partir d'aquí construir una societat més tolerant, més lliure i més democràtica. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim en l'àrea d'urbanisme i ciències d'activitats i contractes. El vuitè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, les tarifes interurbanes de taxi de l'exercici 2025.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i per això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les tarifes interurbanes del taxi que han de regir al municipi de Roquetes i que són les que es detallen a la proposta. Segon, comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya en compliment de l'article 2.3 del decret 339/2001 de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes regulats al decret 149/1988 de 28 d'abril sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. I tercer, notificar aquest acord als sol·licitants i comunicar-ho al Departament de Llicències d'Activitats.
Com ja se va explicar també en comissió, és un tràmit que ens demanen els taxistes de la nostra ciutat i que tenim que portar a plenari per a aprovació. Si algú té alguna intervenció, passem a la votació. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Siguem en l'àrea d'Afers Interns, Recursos Humans i Seguretat Ciutadana. El novè punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes en matèria de seguretat viària.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes en el desenvolupament de determinades accions en matèria de trànsit i seguretat viària i d'altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d'interès per a les parts en els termes previstos en el document que s'ajunta a la present proposta, formant de part a tots els efectes. Segon, el present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. En qualsevol moment abans de la finalització d'aquests, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un període de fins a 4 anys addicionals. L'acord de pròrroga d'aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats i vigents. Tercer, facultat al senyor alcalde per a la signatura d'aquest conveni quan els documents siguin precisos per a aquesta finalitat. Quart, actualitzar un cop es formalitzi el conveni la relació de convenis vigents publicats al portal de transparència. I cinquè, publicar aquest conveni al DOC, així com trametre el conveni al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya a través de la plataforma EACAT. I finalment, sisè, notificar aquest acord al Servei Català de Trànsit, Subdirecció General de Seguretat Viària, i comunicar-ho a la policia local als efectes oportuns.
Moltes gràcies. Veuran que els següents punts també tots són convenis. Si hi ha alguna intervenció, si no, anirem per feina. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Des de punt és aprovar, si s'escau, l'annex 2 del conveni marc referit a la col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes per l'adhesió del sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats de trànsit a Catalunya.
Aquest punt se tracta de, primer, aprovar l'annex 2 al conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes per a l'adhesió al sistema d'informació i atenció a les víctimes i afectats d'accidents de trànsit a Catalunya en els termes previstos en el document que s'adjunta. Segons la vigència d'aquest conveni, serà del conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura, pròrroga inclosa, i la resta segons detall de l'anterior proposta. S'aprova per unanimitat.
L'11 punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, l'annex 3 del conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls de velocitat amb l'aportació d'un parell cinenòmetre a l'Ajuntament de Roquetes.
Aprovar l'annex 3 al conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i aquest Ajuntament en matèria de controls de velocitat amb aportació d'aparell cinenòmetre a aquesta corporació en els termes previstos en el document que s'adjunta i la mateixa vigència de l'anterior annex, de l'annex 2.
Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
12 punt és aprovar, si s'escau, l'annex 4 del conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls d'alcoholèmia i amb l'aportació de tilòmetre a l'Ajuntament de Roquetes.
Aprovar l'annex 4 en els termes previstos en el document que s'adjunta a la present proposta i en els mateixos termes en quant a la vigència i la resta de les propostes anteriors.
Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
13 punt de l'ordre de dia és aprovar, si s'escau, l'annex 5 al conveni marc referit a la col·laboració en matèria de controls d'estupefaents amb l'aportació d'equips de detecció de substàncies estupefaents i material de suport amb l'Ajuntament de Roquetes.
Aprovar-ho en els termes previstos en el document que s'adjunta a la proposta, formant de part a tots els efectes, i la resta igual que les anteriors propostes.
Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
14 punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, l'annex 6 del conveni marc referit a la col·laboració en matèria d'educació per a la mobilitat segura pràctica entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes.
Aprovar-ho en els termes previstos en el document que s'adjunta a la proposta i la resta en idèntics termes.
Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
15 punt, aprovar, si s'escau, l'annex 7 del conveni marc referit a la col·laboració en matèria d'educació per a la mobilitat segura pràctica amb ciclomotors entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Roquetes.
Aprovar l'annex 7 en els termes previstos en el document que s'adjunta a la proposta i la resta en idèntics termes.
Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Ja està, ja no hi ha més convenis. El 16 punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, l'autorització de compatibilitat d'una activitat privada al senyor Miquel D'Amato Carles.
Aquesta proposta es va dictaminar favorablement i així es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, autoritzar la compatibilitat del senyor Miquel D'Amato Carles, personal laboral d'aquest Ajuntament, categoria PO d'obres, per a l'exercici de l'activitat privada consistent en prestar els seus serveis com a encarregat d'obres amb una jornada ordinària de 18 hores setmanals a la Mercantil Gubiana dels Ports SL, empresa dedicada a l'estesada forestal i treballs de jardineria, pels motius exposats anteriorment i que estenem per reproduïts a tots els efectes. Segon, en cap cas l'autorització suposarà modificació de la jornada de treball, ni d'horari, ni de l'interessat, i quedaran automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic. Tercer, el desenvolupament del segon lloc de treball no podrà perjudicar en cap cas el deure de residència, l'assistència al lloc de treball, ni suposar endarreriment, negligència o descuit en el seu desenvolupament. Les corresponents faltes seran qualificades i sancionades conforme a la legislació aplicable, quedant automàticament revocada l'autorització o reconeixement de compatibilitat si en la resolució corresponent es qualifica de falta greu o molt greu. I quan notificar aquests acords a l'interessat i comunicar-ho al registre de personal, al regidor de l'àrea de serveis, al cap accidental de la brigada municipal i a l'àrea de personal d'aquest Ajuntament.
Moltes gràcies. Suposo que no hi haurà intervencions. Vots a favor.
S'aprova per unanimitat.
Seguim el 17è punt de l'ordre del dia, és aprovar, si s'esclau, el Pla Estratègic de Subvencions de l'exercici 2025.
Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de Roquetes per a l'anualitat 2025 que consta a l'annex d'aquest acord. Segon, acordar que l'establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest pla requerirà la consignació pressupostària corresponent en el pressupost municipal anual, l'aprovació de les bases reguladores de les convocatòries de concurrència pública, així com el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. Tercer, acordar que l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions no suposa la generació de cap tipus de dret en favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir indemnitzacions o compensacions en cas de que el pla no es porti a terme total o parcialment. Quart, facultat al senyor alcalde per a que nom i representació de la corporació signi quan els documents siguin precisos per a l'execució d'aquest acord. Cinquè, publicar aquest acord juntament amb el text íntegre del pla al BOP i un extracte al DOC. Sisè, publicar el pla estratègic per al del 2025 a la web municipal, portal de transparència i a la base de dades nacional de subvencions. I setè, donats allà del Departament d'Intervenció i Tresoreria de l'Ajuntament de Roquetes. fetes.
Moltes gràcies per explicar el punt. Dona la paraula al portaveu d'Esquerra Republicana.
Gràcies. Bé, com venim fent tots els anys, sempre abans de fer el que és l'atorgament de convenis i subvencions, ha de fer un pla estratègic per determinar dins del que és el pressupost de l'Ajuntament les diferents partides que han d'anar assignades a les diferents convenis i subvencions. Per tant, el que fem aquí és presentar este pla, que és el pas inicial per a després fer l'atorgament de convenis i subvencions.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguirem en l'àrea d'Hisenda i Activitat Econòmica. El 18è punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment, si s'escau, la modificació de la base número 30 d'execució del pressupost exercici 2025.
Segons aquesta proposta, dictaminada favorablement, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de la base número 30 d'execució del pressupost exercici 2025 en els termes previstos en la proposta. Segon, exposar-ho al públic mitjançant la inserció d'un anunci al BOP i a la taula durant el termini de 15 dies hàbils durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. I tercer, l'aprovació inicial de les bases d'execució es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix.
Moltes gràcies. Com vam debatre en comissions, és una modificació que es fa a les aportacions, principalment a les aportacions dels grups polítics, donada una dificultat que teníem per a poder fer els pagaments d'aquestes aportacions a tercers. Si algú té alguna intervenció, si no, passem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. El 19è punt de l'ordre del dia és donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del quart trimestre del 2024 comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a l'ordre HAP/2015/2012 d'1 d'octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El 20è punt de l'ordre del dia és donar compte del període mig de pagament del quart trimestre, d'acord amb el previst al Reial Decret 635/2014, 25 de juliol, que voldria detallar que el període mig de pagament del quart trimestre és de 17 en 35 dies i que un cop tancat el 2024 la mitjana del període mig de pagament, i voldria destacar-ho, és de 21 en 31, sent el màxim de 30 dies tal com marca la llei. Per tant, l'Ajuntament de Roquetes un any més compleix el període mig de pagament. 21è punt de l'ordre del dia és donar compte de l'informe de compliment de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials relatiu al quart trimestre del 2024. El 22è punt de l'ordre del dia és aprovar inicialment, si s'escau, la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit número 3/2025.
Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present exercici per un import de 55.350 euros d'acord amb el document annex 1. Segon, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies hàbils mitjançant un edicte al BOP i a l'etauler. Si no es presenten reclamacions, l'acord serà ferm. En cas contrari, el predisposarà del termini d'un mes a comptar des de la finalització del període d'exposició pública per resoldre-les i tercer donar compte d'aquest acord a l'àrea d'intervenció per a fer les oportunes anotacions i assentament.
Moltes gràcies. Tal com vam explicar en comissió, no en la comissió d'Hisenda perquè ja vam quedar que aniria directament al plenari, es va explicar aquesta modificació de crèdit bé per dos motius. Un és per a la substitució de la caldera del pavelló en un import de 36.000 euros, que com també se va explicar, hi ha un problema des de finals d'any en la caldera del pavelló, que inicialment es va apostar per la seva substitució, que després els tècnics, i des d'aquí també agraeixo a totes les empreses que han col·laborat, van dictaminar que seria millor reparar-la i que després ens hem trobat en l'entrebanc de que hi havia alguna de les peces per a poder reparar-la que ja no estava en actiu, no es podia trobar, i això el que fa és que tornéssim a optar per la seva substitució. Per això portem aquesta modificació pressupostària en este plenari que ha entrat per urgència al mateix plenari. L'altra part de la modificació, ara donaré la paraula a la regidora de Qualitat de Vida per a que l'expliqui la modificació i dir que els diners en aquest cas s'agarren del capítol 1 de tots els sobrants d'aquelles places que no estan ocupades al nostre Ajuntament.
Bé, bona tarda. La modificació, tal com explicava el senyor alcalde, és una modificació que va lligada al conveni de Càritas. Com tots saben, l'any passat vam fer el primer conveni en Càritas, que va ser per uns 15.000 euros per atendre bé les diferents necessitats que es detecten a la població, des d'aliments, de roba, des d'acompanyaments en autobús, des de pagar algun dentista. Bé, és un ventall de diferents coses que cobrís Càritas, ja que té una rapidesa molt més que l'administració. Enguany ens trobem en la dificultat de que des d'Europa veníem rebent aliments, uns aliments que es donen a les famílies que tenen més necessitat per a fer una ajuda, són aliments bàsics, i ens trobem que la Unió Europea ha deixat de subministrar aquests aliments. Hem tingut diferents reunions per a saber quina és la solució que podem donar a aquestes famílies per no deixar-los en zero aliments, ja que és una ajuda que els fa un moment més fàcil de portar el dia a dia, i no tenim una resposta en quant a com ho ha de gestionar des de les administracions de més amunt. Després de diferents reunions entre el Consell Comarcal i Ajuntament i Càritas, hem trobat la fórmula de que finalment ha de ser l'Ajuntament que corrigui en poder donar aquesta solució. Això ens implica que hem de fer una modificació pressupostària de 15.000 euros i enguany el conveni s'incrementarà a 30.000 euros per poder donar aquesta solució. Això vol dir que estem a l'espera també, perquè hem demanat quina és la solució. Des del departament ens diuen que hi haurà una gran subvenció perquè se'n puguen beneficiar les entitats, en aquest cas Càritas, que és la que tenim a Roquetes, i que llavors podran gestionar aquesta dignificació dels aliments, que al final es traslladarà aquests aliments en unes targetes en què les famílies puguen anar als establiments i comprar els aliments que els necessiten. Però aquesta solució no tenen ni data ni saben quan, i esperant això no ens podem quedar de braços creuats, i per això des de l'Ajuntament, Càritas i en aquest cas també el Consell, perquè afecta a les treballadores i educadores que estan aquí a Roquetes, que són elles que han de fer aquests informes per a poder donar aquests aliments, hem cregut oportú tirar endavant això esperant alguna solució des de més amunt.
Moltes gràcies. Hi ha intervencions, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des del grup de Movem, tal com ha explicat la regidora de Qualitat de Vida, donar les gràcies a tota la gent de Càritas Roquetes, una entitat cristiana i del municipi, en gent que no cobra ni un duro, que ho fa per voler ajudar a la gent del municipi més necessitada, i des de Movem agrair-los la tasca que fan i reforçar este suport que ha fet l'Ajuntament, l'equip de govern, dotant-los de més diners per poder seguir fent la seva feina.
Moltes gràcies. Passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim al 23è punt de l'ordre del dia. És aprovar inicialment, si s'escau, la modificació de la base número 25 de l'execució del pressupost exercici 2025.
Es proposa primer aprovar inicialment la modificació de la base número 25 d'execució del pressupost exercici 2025, modificant l'apartat 14.1 de la següent subvenció nominativa per a aquest exercici, conveni Càritas Roquetes. Segon, exposar-ho al públic mitjançant la inserció de l'anunci al BOP i a l'ETAULER durant el termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. I tercer, l'aprovació inicial de les bases d'execució es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública i entrarà en vigor l'exercici al qual es refereix.
Moltes gràcies. Com s'ha dit, també aquesta modificació de les bases és pel conveni de Càritas que han modificat en el punt anterior. Passaríem a votació. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Moltes gràcies. Seguim en l'àrea d'obres públiques, serveis municipals i béns. El 24è punt de l'ordre del dia és aprovar, si s'escau, la moció per l'eliminació de barreres arquitectòniques a Roquetes que presenta el grup municipal de Movem.
Aquesta moció es va dictaminar favorablement i per això es proposa a ple l'adopció dels següents acords. Primer, realitzar un pla d'actuació per a l'eliminació progressiva de les barreres arquitectòniques detectades amb un calendari d'execució clar i un pressupost assignat. Segon, comptar amb la participació d'entitats socials i persones afectades per tal de fer un seguiment de les accions a implementar. Tercer, sol·licitar ajudes i subvencions a altres administracions supramunicipals per finançar les actuacions d'accessibilitat. Quart, promoure campanyes de sensibilització ante la ciutadania, els comerços locals, per garantir l'adaptació dels espais públics i privats a les necessitats de mobilitat, informant-los dels ajuts existents per part d'administracions superiors i acompanyant-los en la seva tramitació. 5. Incorporar criteris d'accessibilitat en totes les futures actuacions urbanístiques i de manteniment de la via pública, assegurant que no es generin noves barreres arquitectòniques. 6. Informar periòdicament sobre l'evolució del pla d'actuació i les mesures adoptades.
Moltes gràcies. Per defensar la moció, dona la paraula al portaveu de Movem, el senyor Puig.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, dels punts que acaba de nombrar la secretària, nomenar que hi haurà dos canvis als punts. Proposem un canvi al primer punt, on diu realitzar un ordre d'actuació, on diu realitzar un pla d'actuació, canviar-ho perquè digui realitzar un ordre d'actuació, sí? I eliminar, a partir de l'última coma, on diu amb un calendari d'execució clar i pressupost assignat, ja que aquesta ordre d'actuació ja incorpora un calendari, diguem, un temps, una temporització i el pressupost per poder-se realitzar. I també fer un canvi a l'últim punt 6è, on diu informar periòdicament sobre l'evolució del pla d'actuació, que digui informar periòdicament sobre l'evolució de l'ordre d'actuació i les mesures adoptades. Bé, un cop dit això, explicar que des del grup de Movem presentem aquesta moció que va en concordança a les negociacions que van haver pels pressupostos d'aquest any 2025 amb l'equip de govern, on des del grup de Movem es proposava fer una millora a la nostra ciutat en quant a la reducció de les barreres arquitectòniques i millorar aquelles que pel pas del temps han quedat desactualitzades. Això porta una dificultat, que al municipi ens trobem en molts punts complicats per a aquella gent que té dificultats de mobilitat i que ve a requerir un criteri a l'hora de poder-ho executar. En aquesta moció, des del grup de Movem, hem volgut donar un cop de mà a l'equip de govern presentant diferents obstacles que hem trobat a la via pública o desperfectes que veiem d'aquests accessos, perquè el nostre objectiu no és cap altre que facilitar la vida de les persones que viuen al nostre municipi i deixar una ciutat molt més atractiva. Cada vegada Roquetes s'està considerant una ciutat més turística gràcies a les accions que s'estan fent, com va ser la creació del parc d'autocaravanes, i considerem que seria molt necessari adequar la ciutat a aquells accessos que tenim al nostre municipi vinguin a lluir el valor de la nostra ciutat. Per posar un clar exemple, el dia que el grup de Movem ens vam desplaçar pel municipi per poder veure l'estat d'aquests passos de vianant, d'aquestes rampes de les voreres, vam trobar un cas molt curiós, significatiu, i que crec que ve a representar tot el que es ve a demanar aquí. Desplaçant-nos pel carrer Churruca, vam poder veure com dos senyores de la ciutat, una portava taca-taca, i en un moment es van trobar que dos cotxes volien passar per on estaven elles perquè estaven ocupant la via dedicada als automòbils, en lloc d'anar per la vorera, i els va suposar un problema a tots en si, a les senyores que es desplaçaven a peu i als dos vehicles per no emportar-se per davant aquestes senyores. Dos senyores que podrien ser la mare o l'àvia de qualsevol dels que estem aquí i dels que ens estan escoltant, que el dia de demà podem ser qualsevol de nosaltres o que ja no esperar la vellesa, sinó que en qualsevol moment ens podem trobar en situacions així al nostre municipi degut a infermetats, accidents puntuals o fins i tot al desplaçar-nos en cotxets d'infants. Crec que és sabedor per part de tothom al municipi de les necessitats que creen quan t'has de desplaçar d'una manera afectada per les diferents vies del nostre municipi, carrers i sobretot pel carrer Major. És per això que creiem des del grup de Movem que s'hauria de realitzar aquesta ordre d'actuació per poder planificar i les assignacions pressupostàries que vinguin en els propers anys vagin dedicades a cada vegada tenir millor els accessos a les diferents voreres del nostre municipi. Creiem que és una moció fàcil d'entendre, que qualsevol que surt al carrer al municipi ho veu. I quin és el criteri que des de Movem proposem i que hem pogut veure i que volíem ressaltar en l'annex que hi ha en aquesta moció? No esperem que es pugui resoldre tot de cop i volta. Hi ha moltes més voreres al municipi que requereixen aquesta actuació de millora, però creiem necessari prioritzar per començant per aquells llocs que són serveis públics,
com poden ser els centres educatius o els centres sanitaris o els centres de serveis socials, i continuar per aquells llocs que requereixen més desplaçaments de les persones, com són sobretot aquells llocs que tenen comerços de la nostra localitat. Uns comerços que també necessiten un acompanyament, perquè de vegades no saben o no s'han enterat de que hi ha subvencions per poder millorar els accessos a aquests comerços. És per això que creiem que és la tasca de l'Ajuntament poder-los acompanyar i donar-los aquestes facilitats en el que venim dient ja temps enrere. El munt de burocràcia que des d'un temps cap aquí s'ha incrementat a tothom. És per això que creiem que l'Ajuntament ha de fer el seu servei en ajudar les persones i en millorar la visibilitat, la forma de la nostra ciutat. Aquí tenen la moció i esperem que li puguem donar suport. Gràcies.
Moltes gràcies. Dono la paraula al portaveu del Junts, senyora Saura.
Alcalde, regidor, regidores, companys de Movem, vagi per endavant que votarem a favor de la vostra moció. Considerem totalment necessari dur a terme un ordre, pla d'actuació, com li vulguen dir, per eliminar barreres arquitectòniques que hi ha al municipi. Des de l'accés del mercat per la banda del canal fins a carrers on hi ha faroles al mig de la vorera que dificulten el pas a persones que van en cotxet o presenten mobilitat reduïda. Com bé vam exposar al ple de pressupostos i hem anat repetint en diverses ocasions, que es treballa per l'accessibilitat, per unes voreres arreglades i adequades, per uns carrers accessibles per a tots els roqueteros i roqueteres, és imprescindible per a nosaltres, per al nostre grup. I des de Junts vam demanar a l'equip de govern la supressió de barreres arquitectòniques i van agafar el compromís de fer-ho durant aquest 2025. Només esperem que això es faci efectiu. Agrair la moció de Movem, que està, la veritat, a més, molt ben il·lustrada, i per tant el nostre vot serà favorable.
Moltes gràcies. El representant del PSC, el senyor Beltrán.
Gràcies, senyor alcalde, regidores i regidors. Des del grup municipal socialista volem agrair també al grup de Movem la presentació al plenari d'aquesta moció. Moció que d'alguna manera ve a coincidir amb les propostes que el nostre grup municipal ja ha traslladat en més d'una ocasió a l'equip de govern sense massa èxit fins al dia d'avui. L'espai públic és aquell àmbit de producció ideològica on s'acaben materialitzant categories abstractes que giren al voltant de conceptes com la democràcia, la convivència, la ciutadania i el civisme, entre d'altres. Segons Josep Ramoneda, que és un filòsof de referència però que no és sant de la meva devoció i que quede clar, l'espai públic es pot definir pel seu accés, per la funció i la finalitat. Quan parlem d'accés, ho fem definint un accés públic en igualtat de condicions. Quan parlem de funció, estem al·ludint a la creació de comunitat i teixit social i relacions que van més enllà de lo privat. I per últim, la finalitat de l'espai públic no és altra que garantir la pluralitat social i la realització dels seus fins sense excloure res ni a ningú. Quan l'espai públic no reuneix les condicions necessàries per esdevenir l'àgora ciutadana, on s'exerceixen drets individuals i col·lectius, tenim un problema. Altra cosa serà que el vulguem assumir i que intentem posar-hi solucions. Com dia abans, la moció que avui porta el grup de Movem a debat i l'inventari fotogràfic anexat sobre les insuficiències i les mancances de la via pública Roquetes fa més necessari que mai l'elaboració del pla director de via pública, reclamat pel nostre grup i contemplat com una de les propostes prioritàries del nostre programa electoral. No podem anar passant els dies contemplant de manera impassible el deteriorament de les nostres places i carrers, el mal estat que posa en perill la integritat dels vianants i la impossibilitat d'aquells roqueteros i roqueteres amb mobilitat reduïda que han d'entrenar les gimcanes diàries per a poder portar a terme les seves activitats quotidianes. Ja n'hi ha prou de menjar poc i pa i bé, d'actuar per impulsos i tapar forats, d'aquells problemes que no van amb nosaltres quan els afectats són veïns i veïnes que l'equip de govern considera de segona classe. I he dit més d'una vegada que Roquetes no és una ciutat per a sèniors i avui vull afegir-hi, tampoc per a persones amb mobilitat reduïda. El grup municipal socialista porta quasi dos anys reclamant l'elaboració d'un pla director d'IVA pública. Este és un concepte molt semblant al que exposava el portaveu de Movem i aquesta hauria de ser l'eina que realitzés una diagnosi acurada i en determinés les necessitats de millora, els efectes del deteriorament, com garantir l'accessibilitat universal, quina és la il·luminació més òptima o com contribuir a disposar d'una via pública segura. A partir d'aquest document tècnic sotmès a l'aprovació del plenari, caldria dissenyar una inversió que hauria de ser plurianual i constant. Seguir obviant l'estat de la via pública, seguir intentant tapar el problema acudint a substituir els panots de les voreres quan s'aixequen i cau algun vianant, seguir mirant cap a una altra balda fent veure que no passa res, creiem que és una temeritat i una negligència. El grup municipal socialista vota a favor de la proposta i intentem demanar a l'equip de govern una rectificació urgent que aporti solucions a un tema que ocupa i preocupa la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies. De part d'Esquerra, el regidor de l'àrea, el senyor Jordi Llepús.
Gràcies, alcalde, regidors, regidores. Som conscients que hi ha molta feina per fer i per això agraïm la vostra preocupació i el vostre interès per millorar l'accessibilitat a la nostra ciutat. Compartim el mateix objectiu de crear un entorn més inclusiu per a tots els ciutadans i reconeixem la importància d'eliminar les barreres arquitectòniques i així es va reflectir als pressupostos d'aquest any, on vam incrementar la partida que fa possible inversions que demanen a la moció. Tanmateix, cal tenir en compte que els recursos econòmics i tècnics de l'Ajuntament són els que són. I cal que siguin gestionats amb responsabilitat i equitat. Hem d'assegurar-nos que tots els sectors de la comunitat rebin l'atenció necessària i que les inversions es reparteixin de manera equilibrada. Això inclou no només l'accessibilitat, sinó també la neteja, la salubritat, la seguretat, la cultura, l'esport, l'educació, la promoció de la ciutat i altres serveis essencials per al benestar dels ciutadans. Estem compromesos a treballar de manera eficient per garantir que els nostres recursos es facin servir de la millor manera possible. Així mateix, apliquem altres fonts de finançament extern, com és el Pla Impulsa Dicta d'aproximadament 800.000 euros, per complementar els nostres recursos i poder dur a terme projectes d'accessibilitat com serà la transformació urbana de gran part del casc antic de Roquetes, on s'eliminaran d'una tacada les barreres arquitectòniques d'aquella zona. És important destacar que tal i com es va comprometre, actuem allà on és necessari per garantir la seguretat i el benestar dels ciutadans. Prioritzem aquelles actuacions que tenen un impacte directe i significatiu. Fem el possible per atendre les emergències i necessitats urgents en matèria d'accessibilitat i també en aquests punts que vostès han assenyalat a la moció. Continuarem treballant en la millora de l'accessibilitat, com sempre hem fet. De vegades sembla que s'oblida del dia a dia que estem treballant-hi. Continuarem buscant solucions eficients i sostenibles per avançar en aquesta direcció. Ens sentim més còmodes en els canvis que ha fet ara últims a la moció i els donarem el suport a la moció perquè al final tots pensem el mateix i conduïm pel mateix camí. Gràcies.
Moltes gràcies. Si em permet una mica per al·lusions, voldria fer una petita intervenció perquè aquí s'han fet comentaris que sincerament no m'han agradat gens. Esquerra Republicana porta 17 anys governant la nostra ciutat i en aquests 17 anys crec que l'aposta per ficar la ciutat a nivell arquitectònic on té que estar ha sigut clara. Només voldria que recordessin com estava la Raval Nova, com estava tota la zona de darrere la església, com està tota la zona del casc antic que remodelarà enguany, com estava la Raval de Cristo i com estaven, etcètera, etcètera, altres zones. Ho dic perquè aquí es diuen les coses i tot queda a l'aire, però m'agradaria que la ciutadania recordés tot el que s'ha fet en aquests anys i com bé s'ha dit al principi, i ho ha dit el portaveu de Movem, no tot se pot fer de cop, però sí que es pot anar fent piano, piano, i anar fent, i així s'ha anat remodelant tota la ciutat i eliminant aquelles barreres arquitectòniques que, per sort, en pocs anys, molt pocs, no quedarà cap a la nostra ciutat. Ara sí, si vol tancar el portaveu de Movem.
Vale, doncs agrair a tots els grups el vostre suport. Crec que el reflex d'este plenari és el reflex de la nostra ciutadania. Considerem que tots veïns i veïnes de Roquetes i de Raval de Cristo tenen molt clar esta necessitat i que per part dels pressupostos sempre s'ha d'incloure esta millora. Com bé ha dit el regidor d'Obres Públiques, ara hi haurà 800.000 euros per arreglar una zona de Roquetes. És qüestió de sempre seguir en aquesta tònica d'anar millorant totes aquestes zones afectades. Des del grup de Movem també i com a portaveu volia donar les gràcies a tots els membres del nostre grup que ens ajuden a poder comprovar l'estat de la ciutat i sobretot a una persona en especial, a la senyora Montse Grau, que per poder sortir de casa ha de fer camí com un hàmster buscant per on pot passar, per on no, i que això per a nosaltres és insignificant i inapreciable, però per a les persones en mobilitat reduïda és un greuge cada dia i des d'aquí posar la memòria. Moltes gràcies a tots els grups.
Moltes gràcies. Passarem a votació de la moció. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat.
Seguim el control dels òrgans de govern. Donar compte de les actes de Junta de Govern Local, la número 2/2025, de data 21 de gener de 2025, la número 3/2025, de data 28 de gener de 2025, la número 4/2025, de 4 de febrer del 2025, i la número 5/2025, de data 11 de febrer del 2025. Donar compte dels decrets d'alcaldia, del número 70 al número 200 del 2025. Mocions de control no li consten a aquesta presidència i si tenen algun prec o alguna pregunta, senyor Poll.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, des de Movem teníem un parell de precs i preguntes, d'acord? Un lo faré senzill, lo vam fer la comissió de comunicació. Agrair a l'equip de comunicació que el tenim aquí perquè d'un temps cap aquí s'estan publicant les ofertes laborals de per part de l'Ajuntament, una cosa que s'havia demanat des del grup de Movem, se ve fent i creiem que en el temps portarà el seu fruit i que serà significatiu, i agrair-los. Per altra banda, sí que volíem fer una pregunta a l'equip de govern perquè ens hem assabentat de que hi ha una persona multireincident que ha comès delictes tant a Tortosa com a Roquetes. Al ple del mes de desembre aquí vam aprovar una moció sobre la multireincidència que es va aprovar per unanimitat, que va presentar el grup de Junts, i arribat a aquest punt voldríem saber si l'Ajuntament o l'equip de govern s'ha plantejat poder ser personal en la denúncia que es fa en aquesta persona, poder ser persona com a ajuntament en els delictes de multireincidència d'aquesta persona, que pel que ens han dit hi ha un mínim de 8 delictes comesos entre Tortosa i Roquetes i que sembla que l'Ajuntament de Tortosa també s'hi personarà. Era poder saber-ho i en el cas de que sigui així agrair-los, perquè per això vam aprovar tots la moció. Gràcies.
Li responc, moltes gràcies. Gràcies pels agraïments al personal de comunicació i pel que diu la persona resident, per desgràcia no és una sola. Sí que els fets delictius fets a Roquetes són inferiors als que va fer a Tortosa aquesta persona i que s'està estudiant la possibilitat d'ajuntar-nos en l'Ajuntament de Tortosa per fer aquesta denúncia conjunta. Però recordo que els fets comesos a Roquetes són molt inferiors, per sort, que els que va cometre a Tortosa, que Tortosa en té algun de destacable. Però, per desgràcia, no és l'única, n'hi ha diverses, el que passa és que aquesta, diguem que s'ha fet famosa, però per desgràcia n'hi ha diverses i per això s'hauria de modificar les lleis perquè se pugui actuar d'una altra manera. Senyora Aznar.
Bona nit. Senyor alcalde, senyors regidors i regidores, el passat mes d'octubre de la Generalitat presentava el seu pla Programa d'Habitatge Públic de Catalunya. El govern posa en marxa un programa d'habitatge públic de Catalunya que preveu construir 50.000 habitatges públics fins al 2030. Les bases d'aquest programa són més sòl disponible. Es crearà la primera reserva pública del sòl de Catalunya que integrarà tots els terrenys disponibles de la Generalitat. També s'iniciarà accions per incorporar el sòl dels municipis i del govern d'Espanya. La primera convocatòria a través de la reserva de sòl serà el febrer del 2025. Durant el mes de novembre del 2024, el Departament del Territori va contactar amb els ajuntaments de Catalunya, especialment aquells que tenen els seus municipis considerats zones d'habitatge tensionat, per a sondejar el sòl públic que podien posar a disposició. En un dels últims plenaris de l'any passat, des del nostre grup ja es va preguntar a l'alcaldessa en funcions quin sòl en metres quadrats i en quina ubicació havia pogut posar a disposició Roquetes per la construcció d'habitatge públic. En aquells moments no varen obtenir resposta, tal vegada per la immediatesa dels fets i les reunions o contactes mantinguts. Avui la nostra pregunta es torna a insistir per veure si es pot donar aquesta informació i traslladar-la públicament als grups municipals i la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per al·lusions. Donaré la paraula a l'alcaldessa en funcions de l'època, de l'època.
De la transició.
De llavors, de la mua baixa. Jo recordo que estava mirant el ple en directe i no em sona de fer esta pregunta, però ella podrà respondre millor que jo.
Bé, bona tarda. A veure, per al·lusions i dit al senyor alcalde, jo no recordo que vostès fessin esta pregunta en este ple en el que jo vaig presidir-lo com a alcaldessa en funcions. Sí que recordo que vaig haure un ple que es va fer una pregunta, la va fer el seu company, en este moment el portaveu del Partit Socialista, alegant-nos si havíem fet alguna... havíem contestat a un correu que es va enviar des del delegat del govern dient el sol que teníem, si ho dic, no ho dic bé, la regidora d'Urbanisme m'ho corregirà, dient quin sol teníem disponible com a ajuntament. Esta resposta se va fer, el que nosaltres, jo crec que no hem rebut cap resposta de retorn, però nosaltres sí que vam fer el seu referit, vull dir, contestant a el que ells ens preguntaven. Però jo crec que això va ser un ple abans que estava el senyor alcalde present.
Sí, sí, la pregunta de que si havíem traslladat la informació, aquí estava jo, i aquí sí que recordo que vaig dir que sí, que per segona vegada s'havia traslladat la informació a la delegació, i fins aquí és l'última resposta que hem tingut, com per desgràcia, i aquí no parlo de colors, perquè segurament que quan estàvem a l'esquerra del govern també passava, el retard en les respostes de la Generalitat sempre sol passar, i en este una vegada més que el mateix, s'envia la documentació i no s'envia. Pel que es fa la pregunta que fa, jo no sóc coneixent, haurem de consultar les actes si realment vostès preguntaven quins metres quadrats de sòl s'havien proporcionat. Nosaltres el que pensem és que la pregunta va ser si s'havia enviat la informació que es demanava de la delegació, que és diferent. Però que si volen la informació, la tenim i es pot donar.
Ja on s'havia posat a disposició el sòl? On estava i quants metres quadrats? I és igual, ja ho demanem.
Vale. Alguna pregunta més? No? Pues fins aquí el plenari del mes de febrer. Deixeu-me abans d'acabar d'animar a tothom a que surti el Carnestoltes, una festa que en el cas de Roquetes se celebrarà el 8 de març i que en el cas de la Raval de Cristo el 15 de març, i des d'aquí agrair tant al Patronat de Festes per la elaboració de la festa Roquetes com a l'Associació de Vins de la Ravaleta per la elaboració de la festa de Carnestoltes a la Ravaleta. Animar a tothom a que es disfressi i que surti a gaudir d'una festa d'aquelles que agraden o no agraden. Fins aquí el plenari, ens veiem al proper plenari. Molt bona tarda a tothom.